A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Una vegada un exregidor ens va dir, ens sembla que no s'equivocava massa, ens va dir, si vols una bona gestió de govern o un poble tranquil, tingues un poble segur i tingues un poble net. Bàsicament. Després posi la resta. Però si tens aquestes dues línies més o menys ben apamades, la resta ja anirà venint. I ens sembla, en els 30 anys que portem, que no hi ha hagut alcalde a qui en algun moment donat li hagi caigut al damunt algun problema en la neteja o algun problema en la seguretat, o tots dos a la vegada, o tots dos en major o menor grau. Bé, tu aquí, Miquel Forns, bon dia i bona hora.
Bon dia i bona hora.
També viviu això?
Ho comparteixo.
Ho compartiu?
I no ho comparteixo només jo mateix, sinó que amb les converses que tenim moltes vegades en ocasió que fem trobades d'alcaldesses i d'alcaldes, coincidim amb aquestes qüestions, les grans preocupacions que té la ciutadania i dels pobles, viles i ciutats, i que a més la majoria de gent sap que allò és competència municipal. I per tant aquí se li ha d'exigir i se li ha de demanar que funcionin les coses al seu ajuntament, són les qüestions bàsiques de la via pública. I les qüestions bàsiques de la via pública, de l'espai comú que compartim tots, és la netedat, és la jardineria, és el mobiliari urbà, l'enllumenat, la pavimentació, l'entorn, i la seguretat. Sentir-nos segurs en un entorn confortable i bonic i amable ens preocupa a tots. I això sabem que és responsabilitat de l'Ajuntament i, per tant, és aquí li exigim.
Ara, esclar, ho ens heu posat també. Estem parlant amb algú que ja ha dit que no es presentarà i amb algú que pot fer aquella interpretació de dir, si fos ciutadà, si fos cap de l'oposició, hem de suposar que moltes d'aquestes queixes quotidianes no només us les faríeu vostres, sinó que serien, òbviament, motiu de controvèrsia i de discussió política en més d'una ocasió, no?
Sí, i probablement en compartiria moltes en compartiria. Jo aquests dies que em trobo veïns i veïnes i que em diuen com pot ser que tornin a estar espatllades les escales mecàniques o els ascensors de sota la via, no, l'Hort Gran, ho comparteixo plenament, la preocupació i la indignació perquè s'espatllen sovint, no? Bé, jo vaig demanant aquesta paciència perquè ara el procés de contractació de les escales mecàniques ja s'ha acabat, les estan construint a l'empresa, que és una empresa estrangera, per tant ho fan a fora, i vindran perquè les fan exactament a mida, perquè una té una mida i la de l'altre cantó té una altra mida. I per tant espero doncs a final d'any que les puguem instal·lar i que siguin millors que les que hi havia. I per tant puc entendre doncs aquesta indignació i compartir-la com un veí, una veïna qualsevol.
El que us passa li passaria a qualsevol altre?
Bé, hi ha un apartat nou que ha aparegut ara, que ha endarrerit molt les coses, que és la nova llei de contractació pública. Aquesta nova llei, que encara és més garantista que l'anterior, està alentint encara més els processos de contractar qualsevol servei de manteniment o contractació nova a l'Ajuntament i a qualsevol administració. Per tant, a partir d'ara, tot és més lent que abans encara.
És a dir, no és qüestió de tenir els diners.
No.
Per aconseguir un servei.
Això també.
Però ara, diguem-ne, l'Ajuntament no té aquest problema.
L'Ajuntament de Sitges tenia dos problemes. Un, bàsicament, que no tenia diners, i l'altre, que evidentment hi havia tot un seguit de condicionants legals que no podia fer segons quines coses. Ara el problema econòmic no hi és, sortosament i gràcies a l'esforç de tots no hi és, però els condicionants legals sí que hi són. I això s'hi troba el nostre Ajuntament i totes les altres administracions. Tot és més lent que abans, perquè encara hi ha més garanties que totes les contractacions que es fan estan ben fetes, són neutrals, donen garantia d'oportunitats a totes les empreses contractants, etc.
És a dir, si jo vull unes noves escales mecàniques, no les podré tenir com a mínim fins abans de mig any, entre una cosa i una altra.
Depèn de l'import. És que tot depèn de l'import. Els contractes van per import, el que diu un contracte menor, el que és un contracte major, depèn de l'import, ha d'anar a convocatòria europea, Això vol dir que
com
qualsevol...
és el cas del contracte de la neteja?
Com és el cas del contracte de la neteja, òbviament. És un import, un contracte que serà de gairebé 7 milions d'euros, s'hi podrà presentar qualsevol empresa de la Unió Europea. I, per tant, s'ha de publicar el butlletí oficial de la Unió Europea.
És a dir, ens podria venir aquí una empresa francesa, per exemple, gestionar la neteja sense cap problema ni un.
Oi tant. Sí, sí. Qualsevol,
sí, no,
qualsevol empresa
que sigui de la Unió. Les escombraries són escombraries a tot arreu del món.
Per tant, tot això... que dic, depèn de l'import, hi ha contractes que fas petits, no? Per ser unes reparacions d'unes finestres a les escoles. Si l'import és menor de 15.000 euros més IVA, doncs evidentment pot anar per la banda d'una contractació menor que és molt més ràpida, però depèn de l'import, si no, doncs hi ha tot un seguit de tràmits i això ho alenteix. I per això moltes vegades costa molt d'explicar això.
I d'això no se n'escaparà cap equip de govern?
No se n'escaparà qualsevol administració. Ajuntament, Consell Comarcal, Diputació Provincial, Govern d'una comunitat autònoma, l'Estat, totes les administracions i els seus organismes autònoms, Consorci dels Museus, etcètera, etcètera, estan regits aquesta nova llei de contractació pública.
Fent una interpretació fàcil.
Perdoneu.
Sí, sí, sí.
I els mesos passen, i si no has utilitzat i has compromès aquells diners, els perds i ja van a l'any següent, amb romanent. I el romanent, segons com, no el pots gastar. És a dir, hi ha una sèrie de dificultats que ens hem posat nosaltres mateixos, potser pels excessos que hi havia hagut abans, tot sigui dit de passada, doncs que ara dificulten i alenteixen molt.
Aquí gairebé podríem trobar, ara m'ha sortit una altra pregunta, una picaresca. Si tu poses un procés administratiu tan complex... Clar, sempre hi haurà romanent que no castres, perquè,
ja sabeu,
perquè
opinió,
no podràs gastar.
Ja sabeu quina opinió he tingut jo sempre de l'administració de l'Estat en aquest sentit. El que ha volgut és, davant d'Europa, sanejar els números globals del dèficit de l'Estat, apartant els més petits, és a dir, apartant els ajuntaments, els que donem la cara cada dia al costat dels nostres veïns i veïnes. A nosaltres ens tenen controladíssims. I si hi ha romanent, millor, perquè vol dir que hi ha superàvit. I el superàvit de cada ajuntament va comptant i en el còmput global de l'Estat, davant d'Europa, bueno, tenim una situació econòmica controladíssima.
Que és un
quan
superàvit,
el dèficit de l'Estat no es corregeix.
Que és un superàvit que mai pots arribar a gastar perquè els processos administratius són tan eterns
que mai...
et saltes els terminis, no diré sovint, però vaja, te'n saltes prous perquè sempre en el romanent hi tinguis molts diners que mai no arribaràs a gastar perquè els processos administratius et faran saltar tots els terminis a buts i per a bé.
Jo diria que no és que no els puguis gastar mai, sinó
ja,
que els pots gastar de manera molt, molt lenta. Molt
lenta.
I la prova és aquests últims anys que tenim uns romanents molt grans.
Això és el que passarà
intentem...
aquí ara? De tota aquella llista de projectes, clar, llarga...
No, nosaltres hem intentat amb la maquinària municipal que tenim, és a dir, amb els límits que tenim, perquè tenim una administració aprimada aquests últims anys, donada la situació econòmica, intentar... tirar endavant tots els diners del romanent compromesos, no? Aquests 9 milions i mig en un primer paquet, aquells altres 8 o 9 milions en el segon, per això, per intentar que aquestes necessitats que té Sitges de tants anys que no s'ha fet obra pública, ni tan sols a vegades manteniment, es puguin anar fent, i avui en dia tenim més de 60 actuacions en marxa. Algunes ja executades, no? Per exemple, la pavimentació dels carrers. Ara molts veïns i veïnes han dit, carai, ja era hora que s'asfaltessin els carrers després de tants anys, no? Estem asfaltant aquells que estan pitjor, o aquells que estaven pitjor, no? Aquests projectes s'estan fent, aquests s'han fet, altres estan en marxa, per exemple, la renovació, tot el que és la renovació electrònica, la modernització electrònica de l'Ajuntament, ara ja es poden fer tràmits i instàncies a via electrònica, que això també ho farà més àgil i donarà millors garanties als ciutadans de que responguin les instàncies, etc., a nivell intern, i altres que han de començar, la reforma mateixa del Palau Maricel, que presentarem aquest diumenge, el nou camp polivalent d'esports que està pensat pel rugbi, etc., etc.
La reforma del Maricel directament va del pressupost de l'Ajuntament, no?
Una part de l'Ajuntament i una part ve de la Diputació de Barcelona.
No està inclòs en el romanent. Ho dic en el sentit de que aquí no cal pensar en que a 31 de desembre ha d'estar enllestit això.
No, no, en aquest cas no.
En aquest cas no. N'hi ha moltes que tenen aquesta daga del 31 de desembre
sí.
al damunt?
Sí, totes les que estaven a la llista del que vam presentar de que estaven incloses en aquest despesa compromesa amb el romanent.
Era una llista llarga aquella?
Era molt llarga i com a mínim has de tenir iniciat el procés. És a dir, no vol dir que hi ha obra que encara que no estigui acabada el 31 de desembre, però estigui en marxa.
Si has iniciat el procés encara pots salvar la subvenció?
Sí. Sí, sí.
Que és un consol.
Sí, perquè si no...
Si
no, la perdríem alguna.
Per tots aquells que acostumen a dir que l'administració va a un ritme diferent que la vida real. És evident que amb aquests processos damunt la taula encara anirà a un ritme més diferent que el de la vida real.
Poso un exemple. Si tens una ventada a casa i es trenca un vidre, crides el vidrier i te'l venen a canviar, pagues i ja està. A l'administració no és exactament així. No és exactament així. Depèn del que s'hagi trencat, depèn de l'import que tingui, has de fer o una convocatòria pública o has de demanar tres pressupostos a tres empreses, etc, etc. I això ho alenteix. Després es necessiten els informes pertinents, no només d'aquell departament concret, d'aquell equipament que s'ha trencat el vidre, sinó que també ha de passar per la intervenció general per veure si hi ha diners en el pressupost, si s'ajusta a la legalitat, etc, etc. Tots aquests tràmits, que tu l'endemà tindries el vidre posat, reparat, i ja gaudiries d'una finestra nova, a l'Ajuntament i a qualsevol administració, és lent.
D'això no se'n salva ni aquelles coses que podríem considerar urgents. Sí, o sigui, sí. I us he dit que ara, posant l'exemple inicial, aquest assumpte dels ascensors i de les escales mecàniques, que per molts veïns, i és evident, i hem d'entendre, gairebé dirien que per tothom, incloent-hi l'alcalde aquí dins, és una qüestió d'aquelles de veritable urgència i necessitat per tot un veïnat. Ni fent valer aquesta condició es pot avançar en el procés administratiu?
Sí, quan és una, hi ha una possibilitat que és una declaració d'urgència, i en alguns casos l'hem utilitzada. El que passa que en el cas de les escales hi va aparèixer una impugnació, és a dir, la pròpia empresa va impugnar els propis que va guanyar, va impugnar en un moment el procediment perquè creia que els diners que s'havien posat, que eren 208.000 euros màxims, eren insuficients per tirar endavant la construcció de les escales, quan s'havien presentat sota aquell criteri.
És el que anava a dir, aleshores per què s'hi presentaven?
Bueno, doncs tot això va generar uns tràmits de reclamacions i contrarreclamacions i resposta de l'Ajuntament, dels tècnics, etc., jo a nivell jurídic, que encara van endarrerir més el temps. Per tant, bueno, és el que dèiem, ho hem fet tot tan garantista que dones, evidentment, garanties.
Ha de ser molt garantista perquè la mateixa empresa que es presenta un concurs que guanya, després impugna el mateix concurs que ha guanyat.
Sí. Bueno, impugna. Fa una reclamació.
És igual.
Sí. És el que ens hem trobat. És el que ens hem trobat.
O sigui que tot i ser garantista hi ha picaresc aquí. Perquè està algú li hauria de dir a l'empresa, tu presenta't, guanyaràs i aleshores un cop t'has presentat impugnes això i a veure què. Bé, perquè és que
de picaresca n'hi ha.
N'hi ha.
I per tant, i tot això s'ha de lidiar, que diríem. És a dir,
perquè l'empresa deu dir que 208.000 euros no en són prou.
Ara que va considerar que insuficients.
I ara que en deu demanar més, esclar.
Esclar, però li vam dir que no. Però clar, no, això no va així. Que tu,
no, no, està clar.
Tu em dius i jo t'ho dic.
No. Escriu. Terminis.
15 dies per respondre. Resposta. 15 dies perquè tornin a contestar. Resposta. 15 dies perquè s'emeti l'informe tècnic o l'informe jurídic. Anem comptant. I els mesos van passant. I això, insisteixo, s'hi trobarà qualsevol administració. I per tant, evidentment, qualsevol govern de Sitges. Qualsevol alcaldia de Sitges.
Us ho pregunto així perquè això no és qüestió que no es pugui o no es vulgui o no se sigui capaç, no va per aquí això?
No, és qüestió de que és així. És a dir, jo no em puc saltar els terminis. És a dir, si me'ls salto, algú podria impugnar i aturar el procés i començar de nou. I per tant, s'han de fer les coses tal com marca el dret administratiu. I en aquest sentit estem una mica, perdoneu-me que ho digui així, lligats de peus i mans. Perquè la voluntat moltes vegades és una, però l'execució i els terminis tècnics o legals són uns altres. I per tant, bé, s'ha de seguir els terminis que marquen.
Sobre la taula hi ha, i ho deia l'alcalde fa un moment, el que segurament serà és probablement el contracte de més import d'aquesta legislatura, d'aquesta part de la legislatura.
I de l'Ajuntament. Sí.
Que són aquests gairebé 7 milions d'euros.
6.800.000 euros.
800.000.
Serà l'import en el qual s'ha marcat què és el que necessita Sitges en l'àmbit de la neteja, en l'àmbit de la recollida de la brossa, dels residus i en l'àmbit de la deixalleria.
Quantes vegades us heu emprenyat per la neteja? De debò?
Moltíssimes. Haig de dir que, per exemple, aquest estiu fèiem una reunió cada 3 setmanes, l'alcaldia, la regidoria de serveis urbans, amb la Carme Almirall i els seus tècnics, amb l'empresa, durant tot l'estiu. Cada 15 dies, 3 setmanes, fèiem una reunió per fer repàs de com estava la situació, dels punts negres i de com s'actuava en aquells punts negres, què s'havia fet per millorar la situació i anar-ho detectant durant tot l'estiu.
Que teniu la sensació que ha servit d'alt?
Sí.
Sí?
Sí que ha servit.
Malgrat?
Malgrat tot ha servit. Si no haguéssim fet això, crec que encara hagués estat pitjor la situació. sí que ha servit perquè aquells punts que hi havia a determinades situacions s'han anat corregint. Sí que és veritat que no s'ha corregit tot. Clar, estem parlant que l'actual vigent contracte de neteja que està prorrogat, hi ha coses que no hi són al contracte i que molts sitgetans i sitgetanes veuen, veiem que fan falta i que tot el que demanem de més actualment no hi és al contracte, o bé ho hem de pagar a part o bé l'empresa, doncs, amb un esperit col·laboratiu, fa. Tot això és el que hem anat recollint amb aquest nou plec de condicions, que és el que aquest dimecres, que tindrem un plec extraordinari a les 7 de la tarda, es debatrà i es sotmetrà a votació dels grups polítics.
Dèieu que es feia aquest ple el dimecres, perquè des d'un punt de també de gestió, sí, era una data més o menys límit perquè el procés no retardi més del compte.
Explico. Podríem haver esperat el ple ordinari del mes d'octubre, que és a finals d'octubre, però es fa aquest ple extraordinari el dia 10 d'octubre perquè la intervenció general ens va fer donar que també hem d'aprovar en aquest ple el compte general del 2016 i estem amb els terminis molt esgotats i el dia màxim era aquesta setmana. I per tant, per això hi ha aquest ple, per fer el compte general, també hi anirà el nou ple, el nou contracte de la neteja i també hi aniran els impostos
del
2009,
també,
les ordenances fiscals. Per tant, tindrem aquest plec de la neteja aquest dimecres, molt important i un fet absolutament innovador. És el primer contracte que fa l'Ajuntament de Sitges, que està fet, evidentment, per l'equip tècnic municipal, evidentment amb l'equip polític, amb una assessoria externa que ha ajudat especialista a fer aquest plec i amb participació ciutadana, perquè vull, no vull deixar de citar que vam fer un procés de participació ciutadana amb taules de treball, amb veïns i veïnes de Sitges que voluntàriament van voler participar per com estava la neteja a Sitges i com hauria de ser l'estat de la neteja futura de Sitges, no? I tothom va portar idees i propostes que s'han anat incorporant totes aquelles que han estat possibles. Tindrem aquest contracte que de 4 milions i mig, 5, passem a gairebé 7, i on hi ha una neteja molt més intensa de la vila, barri a barri, sector a sector. La recollida de residus fa una aposta molt forta pel reciclatge, molt forta, i també, evidentment, per la reutilització a través de la deixalleria. Però són aquests tres àmbits. Neteja molt més intensa, apretar molt fort amb la recollida de residus en temes de reciclatge, on diguem que tenim una situació que tenim molt de camí per recórrer.
Perquè si no arribem a aquell 40 i escaig per cent de reciclatge que marca la norma pel 2020, suposo que Sitges haurà de pagar per tot allò que no recicla.
Espero que no, que, no, no, que fem ja, el pas, espero
sí,
que fem
sí.
el pas.
Però estem al 20, em sembla que ens deia la regidora, el 20 i poc, o sigui que hem d'augmentar.
Hem d'augmentar molt.
Molt.
Per això fem una de les coses que fem, que és que les 5 fraccions de residus, és a dir, envasos, paper, rebuig, orgànica i vidre, aquestes 5 fraccions estaran a tot arreu. Ara hi ha barris o hi ha carrers que només hi ha contenidors d'una cosa o de l'altra. Les 5 fraccions estaran a tot arreu. Es fa l'aposta pels contenidors. Una cosa que afegeix al contracte que no tenia abans és que els contenidors es netejaran per dins i per fora. Això no hi és en el contracte actual de manera habitual. No hi és. I per això tenim els contenidors que tenim. Perquè hi va un moment que es va haver de deixar de pagar i va haver el deute tan gros amb la companyia, amb CESPA, i això va caure. I per tant, això s'inclou i es netejaran per dins cada 15 dies els de rebuig i l'orgànica, diguem els que tenen més brossa, més així enganxosa, i cada 30 dies la resta, els de vidre, paper i d'envasos.
Els assessors també ens assenyalava la regidora que aposten per l'eliminació dels contenidors soterrats.
Sí, 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 sí. Els contenidors soterrats no ens han donat bon resultat, és la veritat, els que tenim estan espatllats o puden moltíssim i per tant no es fa l'aposta. A canvi d'això, en el centre històric apareixen el que en diem les illes emergents, que és una mena de calaixos que es posaran i es trauran cada dia, com ara els contenidors que es posen al vespre cap allà a les 8 i es recullen, doncs, de matinada, on hi hauran també els contenidors per fraccions i que són com uns calaixos que vindran amb una vagoneta que es col·locaran al carrer perquè els veïns del centre històric puguin deixar també els seus residus i es recolliran de matinada. Durant el dia no hi seran. Diguem que seran allò de treure i posar.
Dues qüestions ràpides sobre això. Una, perquè no sabem si li han dit a l'alcalde o no, o al govern. Algú pot garantir en veu alta que amb un contracte que contempla totes aquestes especificitats podrem anar a dormir tranquils en l'assumpte de la neteja?
Dependrà molt de dues coses. Una, de l'aplicació del contracte i del control d'aquest contracte. Per tant, vol dir que a nivell municipal farem un esforç molt gran perquè des del departament, en qüestió competent, per controlar que s'apliqui. Un detall, per exemple, els vehicles, tota la maquinària serà nova. Ara la maquinària està destrossada. Veiem aquests camions que perden oli, que no es pot aguantar la pudor que fan. Clar, tenen 12 anys. Els contenidors estan destrossats, molts d'ells. Tots els contenidors, els 1.200 contenidors, seran tots nous, els de les 5 fraccions. Doncs tot això, els vehicles, per exemple, aniran en GPS. Una manera de controlar que cada dia fan el recorregut que toca i que recullen allò que han de recollir. No? Per tant, com deia, major control i dos, campanya de civisme. Importantíssim.
Per a quina va la segona pregunta? Per tots aquells que diuen, bé, alguna cosa hauria de fer l'Ajuntament sí. amb els que, havent-hi contenidor o no havent-hi, ens ensenyaven fa unes hores aquest contenidor d'obra que ara hi ha al carrer Francesc Gomà, on hi havia un contenidor, precisament, d'escombraries perquè els veïns poguessin deixar les escombraries. No hi ha un contenidor d'escombraries, hi ha un contenidor d'obra, però malgrat que hi hagi un contenidor on s'hi aboca runa d'obra,
hi ha de tot.
Allà hi ha de tot. De tot, volem dir, tot de bosses d'escombraries. O en els llocs on hi havia contenidors d'escombraries i que després es va creure amb bon criteri que havien d'anar a un altre lloc, allò s'ha convertit en un punt negre d'abocador o les papereres o tot això. Sí. I aquells que diuen, bé, o l'Ajuntament agafa aquí algú quan surten aquestes caixes i li engalta una multa d'aquelles per descarment, o això no, o això serà molt difícil de redreçar.
Són aquestes dues coses que
són aquestes dues coses.
Campanya de sensibilització, amb el nou contracte està previst una campanya de conscienciació de com fer el reciclatge, de quines hores s'han de baixar els residus als contenidors, de quina manera que les papereres no són contenidors, etc, etc. El 2% del pressupost anual ha d'anar destinat, ho diu el contracte, a campanyes que ha de fer la pròpia empresa en coordinació amb l'Ajuntament pel conscienciació medioambiental, pel reciclatge, per la reutilització i sobretot per tenir una actitud cívica amb els residus. I segona, evidentment, sanció. S'està fent actualment. És a dir, actualment ja hem començat aquest any d'una manera més forta. Es va fer un període explicatiu bastant gran l'any anterior, sobretot amb el que és la brossa comercial. És a dir, amb la brossa vam veure que els punts més negres, a part d'aquí pugui haver un veí o una veïna que tingui un comportament incívic, hi havia comportaments que eren derivats de les empreses i d'alguns establiments concrets, establiments de comercials o de restauració o d'hostaleria. Aquest estiu s'ha fet una feina en aquest sentit sancionadora. Després d'advertir-los diverses vegades i explicar-los aquells que han reincidit, doncs evidentment han tingut sanció. Hi ha restaurants i hotels que han rebut sanció i algun comerç perquè no tenen un comportament en aquest sentit que beneficia el conjunt de la població, que és treure la brossa quan pertoca i utilitzar els propis contenidors. Els contenidors de la via pública no són pels comerços, no són pels establiments, són pels veïns i veïnes. Els comerços, els establiments, tenen la seva pròpia recollida i han de tenir els seus propis contenidors. I aquells que han incomplert han estat sancionats. Ja tenen una sanció. I espero que no s'hagi de reproduir més, sinó que hagi servit una mica d'advertiment, de dir, fem les coses bé, carai, que això és responsabilitat de tots.
Totes aquestes actituds estan dins d'ordenança?
Sí.
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 És a dir, que en aquest sentit l'Ajuntament no ha d'aprovar una ordenança específica per alguna actitud determinada
aquestes
que hagi vist,
concretament,
sinó que tot està, diguem-ne, contemplat en la norma i, per tant, es pot sancionar sense cap problema en aquest sentit.
Sí. Més enllà de les que puguem,
està clar.
Imaginativament sí. Apareixen noves,
sí, sí,
no?
Sí.
Però aquestes més generals estan incloses. De fet, les hem aplicat ja aquest estiu.
A més multa, tot anirà millor?
Jo vull creure que representa que amb l'advertiment d'una multa, d'una sanció, un ja és prou conscient de dir no estic fent les coses bé, a mi com a establiment m'interessa que el meu entorn, el meu carrer, davant de casa, davant del portal, davant de l'aparador, estigui tot net, doncs vull col·laborar, vull creure això. Més que dir, quan més multes, més creuré, no?
Dieu el que deien tots els alcaldes, també.
Sí,
eh?
Vull creure
perquè
això.
Forma part del discurs
vull,
públic.
Però de la mateixa manera que vull creure això, haig de dir que aquest estiu hem hagut de posar sancions perquè hi ha hagut establiments que, malgrat els has advertit, no hi ha manera.
Tot aquest calendari de gestió ens porta, ens deia la regidora, més o menys, a l'estiu de l'any que ve?
Bé, a principis d'any, en principi, si el dimecres aprovem el plec de clàusules, entrarà ja l'obertura de, diguem, de que les empreses podran convocar i podran presentar-se com aspirants pel nou contracte. A principis d'any es podria aprovar la licitació, és a dir, l'empresa que hauria guanyat el concurs, i per tant la primavera entra en vigor. A l'estiu, evidentment, serà, diria, com deia el regidor, la prova de foc. Però, evidentment, a principis de la primavera, Sitges hauria de veure, hauria de començar canvis. A notar els canvis.
A principis de primavera.
Clar, i sobretot, és a dir, a partir d'aquest entri en vigor, sobretot hi ha una cosa que s'ha de veure molt.
Això si no ho impugna ningú,
esclar. Si no ho impugna ningú. Que hi és, perquè com que dèiem, legislació garantista, etcètera, podem acabar així. Però en principi hem intentat que tot es fes, per això hem trigat tant, perquè es fes tot molt bé, molt correcte, pas a pas, anar examinant, que no ens descuidéssim res, que tècnicament, jurídicament es validés, perquè el procés sigui el més pulcre possible, perquè no hi hagi cap més endarreriment. No? Però crec que visualment es veurà molt, una, per la millor neteja, dos, perquè la recollida de residus serà millor, i tres, perquè ho notarem molt amb contenidors nous, que això es veu moltíssim, i amb la maquinària. La maquinària i els vehicles, pensem que canvien tots, És a dir, vehicles per recollir, diguem, camions de recollida de brossa seran tots nous. Els carretons manuals, diguem, també seran nous. Els remolcs que dèiem de les illes emergents, les escombradores, els bufadors, tot és nou.
Ho diu
d'una forma, elèctrics,
ho diu d'una forma que ens imaginem que sortirem al carrer i haurem de prendre una píndola o alguna cosa, perquè no ens agafarà alguna cosa.
No, no estic dient que ens enlluernem, estic dient que seran nous i que es notaran.
No, està clar. Venint-me. Tot això de cara a la primavera de l'any que ve.
Perdoneu, un altre element, per exemple, que no hi és, el baldeig que aquests dies hi ha pres, que no es diu baldeig, que es diu aigua batre.
Doncs si algú us escolta a casa us dirà, això més que aigua batre és en fi, és aigua deixada anar de la...
Doncs l'aigua batre, per exemple, pressió amb sabó, amb aigua calenta, exacte. Tot això no estava inclòs. O sigui, aquest estiu quan ho hem fet, o sigui, ha sigut perquè amb aquesta taula de treball que hem tingut amb l'empresa i que hem anat doncs, fiscalitzant més a fons, tant tècnicament com políticament el que s'estava fent i els punts negres, doncs s'havia d'incloure i això estarà inclòs.
És bé que tenim algunes zones de carrer que ni amb salfumant faríem net,
Bé, perquè hi ha alguns que realment són, hi ha una acumulació de brutícia de tants i tants anys. Carrer Parellades és un exemple. El primer tram el tram de la primera illa de Vianants.
D'aquella illa que és del 85 o del 86?
86.
86.
Per tant, imagineu-vos l'ús s'oferta que... Tot el que ha patit aquell terra, no?
Tot això, òbviament, té el seu primer pas, aquest dimecres en el ple extraordinari, que posarà sobre la taula també les ordenances fiscals. El govern té intenció de baixar impostos?
Sí. Hem arribat en un moment que, gràcies a la reducció del deute, pensem que a final d'any ja ens situarem aproximadament ja o definitivament al deute zero, una situació financera de l'Ajuntament sense precedents, en cap règim polític. Per tant, això permetrà una situació molt còmoda a nivell econòmic del final de mandat i pel mandat que vindrà. És a dir, les arques municipals en el mandat que vindrà no tindran deute, hi haurà una bossa de diners important i, per tant, diguem que els futurs consistoris tindran una situació, si no ho torcen, molt còmoda, per poder fer molta acció de govern i aquelles inversions i necessitats que Sitges pugui tenir en el present i el futur.
La cara d'aquesta legislatura és això i la creu la neteja?
Probablement.
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 Està, tanco el parèntesi. A partir d'aquestes molt bones xifres...
A partir d'aquestes molt bones xifres, estem en disposició, crec, i creiem al govern, de retornar aquest esforç que han fet els sitgetans aquests últims anys, perquè s'ha de dir, la pressió fiscal aquests últims anys va pujar, i va pujar força, perquè havíem de redreçar l'economia de l'Ajuntament entre tots i per tant estem en disposició. Jo crec que la notícia més important dels impostos de l'any que ve, de les ordenances de l'any que ve, és que es congelen la majoria de taxes, impostos i preus públics i l'IBI baixa. I l'IBI, el tipus de l'IBI baixa d'una manera considerable, d'una manera important.
Què proposa el govern?
El govern proposa que del 0,65, que és el tipus actual, baixem al 0,56, és a dir, 9 dècimes, que és una xifra important. L'Ajuntament deixarà de recaptar un milió i mig d'euros o una xifra important. Això podria tenir una repercussió pràctica en el rebut de mitjana, és a dir, que hi hauria sitgetans que notarien molt més i hi hauria sitgetans que notarien molt menys, però de mitjana al voltant d'uns 48 euros per rebut, i per tant diguem que és una xifra prou important que permet dues coses. Una, que l'Ajuntament no es desestabilitzi econòmicament, és a dir, estem en una situació còmoda però no podem baixar els impostos perquè es torni a desestabilitzar. Es manté lineal, estable, i la capacitat inversora de fer coses, de totes aquelles necessitats que té Sitges es puguin anar fent, i a més de continuar modernitzant l'Ajuntament. Per tant, amb aquesta xifra creiem que baixem d'una manera considerable i no posem en risc res, al contrari.
Tres qüestions a partir d'aquí. La primera, la que s'havia escoltat en reiterades ocasions en plens municipals d'ordenances fiscals d'anys anteriors, quan l'oposició es demanava que féssiu el pas abans. Es podia fer abans?
Nosaltres vam ser partidaris de no fer-lo abans per la raó que el deute no el teníem eixugat. És a dir, ara, com que el deute s'eixugarà definitivament, no tindrem interessos que pagar. No tindrem quotes d'amortització mensuals que pagar. Que això ens donava molta pressió perquè eren molts diners, bueno, els interessos que eren moltíssim, no? I per tant, preferíem dir, eixuguem-ho del tot, tinguem aquesta situació tranquil·la, que puguem invertir, perquè també es tractava de, no només de pagar el deute, sinó de fer coses, perquè tothom estem reclamant barri a barri moltes necessitats que hi ha de tants anys que no s'han pogut fer coses. I per tant, es podia fer abans. Jo crec que corríem el risc, si ho haguéssim fet abans, de que tornéssim a estar en una situació que pogués desestabilitzar l'Ajuntament. I hem preferit dir, aixuguem-ho del tot i ara seriosament ho podem fer.
Segona qüestió, més enllà del, diguem-ne, del percentatge de l'IBI, es podia fer alguna cosa amb les plusvàlues?
Sí, amb les plusvàlues estem parlant amb els altres ajuntaments i amb les associacions municipalistes com afrontar-ho, perquè aquí hi ha diversos criteris. Nosaltres hem preferit, de moment, no tocar-ho. I estem amb converses amb les associacions municipalistes perquè ens diguin com afrontar aquesta situació, sobretot pel que pugui suposar de retorn, si és el cas, de diners. Aquí hi ha algun grup polític que demana ja que es retornin diners, però no hi ha cap ajuntament que ho estigui aplicant, això. Per tant, volem ser molt curosos, molt prudents i tenir una, diguem, prendre una decisió en el moment que doncs, la majoria de municipis agafi el mateix compromís o agafi la mateixa manera d'actuar, perquè és una situació delicada en aquest sentit.
I tercera qüestió, que no sabem si s'ha acabat d'assolir en aquesta legislatura, tantes vegades reclamada també i, diguem-ne, entesa per la majoria de grups com una aposta de futur, la pressió fiscal singularitzada d'acord amb la circumstància de cadascú. Encara no s'hi pot arribar, diguem-ne això.
Aquí hem fet avanços i, de fet, haig de dir-ho, som ajuntament model per a altres ajuntaments. Perquè nosaltres estem aplicant la progressivitat fiscal, que es diu, és a dir, que com l'IRPF, és a dir, que cadascú pagui
d'acord amb allò que...
impostos municipals, d'acord amb allò que ingressa o patrimoni que té. Això ho estem fent actualment a les llars d'infants municipals. Tu pagues la matrícula i les quotes, diguem, mensuals en funció del que ingresses i de la teva renda familiar. Ho estem fent a les estades esportives que es fan a l'estiu com a activitats pels infants i ho estem fent a la piscina municipal. I a més tenim previst que en el curs 2019-2020, amb unes ordenances particulars que hem d'aprovar a la primavera, dins d'aquest mandat, també es faci a l'Escola Municipal de Música i al Centre d'Adults. És a dir, fixeu-vos en tot l'àmbit de l'educació. Per tant, en aquest sentit, estem sent model perquè molts ajuntaments, no només de la comarca, sinó de fora, venen a agafar i a preguntar-nos, que els expliquem de quina manera ho estem aplicant. Per altra banda, haig de dir que la comissió aquesta de treball dels grups polítics i de nivell tècnic que s'ha fet per avançar en progressivitat fiscal ha fet molt bona feina. Ens hagués agradat més anar més enllà? Sí. Hi ha alguns grups polítics que estan apretant molt perquè es faci més enllà, però haig de dir que aquests grups polítics allà on governen no ho apliquen. No ho apliquen perquè hi ha moltes dificultats. Per exemple, una reclamació que se'ns fa molt és que això ho apliquem a l'IBI. I a l'IBI és molt difícil aplicar-ho, molt difícil i molt complicat, has de tenir una maquinària suficient i topa amb alguns aspectes legals. Per tant, però sí que haig de dir que arrel d'aquests treballs...
Topa amb alguns aspectes legals de competència d'Ajuntament,
sí,
respecte a altres...
Correcte, sí? Amb l'Estat. Haig de dir que...
És a dir, l'Ajuntament toca allò que pot tocar, que és el tipus
de l'IBI, la resta depèn de l'Estat.
D'acord.
I per altra banda, haig de dir que aquesta comissió de treball ha fet dos estudis que jo crec que donaran molt bons resultats en els propers exercicis fiscals, l'any que ve i en els següents. Un és sobre l'IBI, com podem fer progressivitat fiscal amb l'IBI, i l'altre és en la taxa d'escombraries. A la taxa d'escombraries i de recollida de la brossa, lligat amb el reciclatge, per exemple. Hem fet un estudi molt, molt, molt competent i molt, molt intens que crec que podrà donar resultats, si el consistori
Que vingui.
Que vingui, ho vol fer. Però hem deixat l'estudi, l'hem deixat fet, el tenen els grups polítics, el tenen els tècnics municipals, i crec que en un futur, doncs, els supers exercicis donarà bons fruits.
Ens queden només 10 minuts i hem de parlar encara de moltes coses. Vàrem tenir aquí el president i el director del Port d'Ibodols. A veure si d'alguna manera, dient un veu alta, es desbloquejava aquesta situació tan complexa també que viu aquesta història del punt de venda de peix. I fins a quin punt això, per una banda, es pot arreglar, i per una altra, tot el que en el seu dia, diguem-ne, l'Ajuntament col·laborava en el pagament dels serveis per als pescadors en el port, i que després mai va arribar a signar, ens deien ell, el conveni que permetés que l'Ajuntament assumís aquestes despeses i que el port les ha hagut d'assumir. En quina situació està això?
Bé, hi va haver un moment fins i tot que la situació va arribar tensa.
Sí, recordem que estaven a punt d'anar al jutjat. Vaja.
La pròpia empresa concessionària del port, en defensa dels seus interessos legítims, havia plantejat que potser doncs, presentaria una demanda al jutjat. No estem en aquesta situació en aquest moment. Vam demanar uns mesos de treball perquè la nova secretaria municipal i també la intervenció municipal poguessin estudiar a fons la situació, i estem reconduint la situació. Jo crec que en les properes setmanes o mesos podrem explicar de quina manera, quina solució hem trobat, que sigui, diguem, positiva, bona, per totes les parts. Evidentment pel Port d'Aiguadols com a empresa concessionària que té un espai que actualment ocupa la confraria de pescadors, per la pròpia confraria de pescadors, la més antiga de Catalunya i que fa la pesca artesanal i que l'hem de preservar, col·laborar i impulsar, i pel propi Ajuntament i pels interessos públics. Diguem que la solució anirà per preservar sobretot la seva activitat, fent compatible, diguem, els interessos de les tres parts. És que no em vull avançar perquè sé que ho estan treballant a nivell tècnic i jurídic i no em voldria equivocar.
Si voleu, fins on pugueu dir, allà s'hi podrà vendre peix?
La legalitat actual diu que s'hi podrà vendre peix, però...
quantitats testimonials?
Amb unes quantitats que estan molt marcades.
D'acord.
Per la normativa.
D'acord. És a dir, totes aquelles quantitats que permeten que tu venguis peix en el teu municipi, no hagis d'anar a la llotja de Vilanova, que és el lloc on hauries de portar el peix a vendre.
A grans trets seria això.
Seria això, per explicar-ho així d'una forma planera.
I per tant estem amb això i veure també el projecte Peix de Sitges ja incluïa fa uns anys, que era tota la relació de la pesca amb el món turístic, amb el món patrimonial, amb el món de l'educació, i veure que d'aquesta manera, posant els valors de l'educació, de la projecció turística, de la gastronomia, de la pròpia cultura, la pesca artesanal en si com a fet, diguem, històric, però també real, pot encaixar amb el projecte. I per tant hem tornat una mica als inicis del projecte Peix de Sitges. Sí. Aquí haig de dir que a mi em sap molt de greu tot aquest procés perquè fa 12 anys que se'n parla o més, i no hem acabat de trobar la resolució legal de tot això. I haig de dir que evidentment les normatives han canviat en aquests 10 o 12 anys, però que també han canviat els criteris tècnics. Sitges no ha tingut sempre els mateixos tècnics al capdavant, i sí que és veritat que cada tècnic ha fet una interpretació a vegades diferent de l'anterior o del que ha vingut darrere. I això no ha estat, en aquest sentit, no ha ajudat. No ha ajudat. I això ho haig de reconèixer perquè ha estat així. I ho reconeixem tots, totes les parts.
Però ara, diguem-ne que s'està en camí de...
Ara estem en camí, vull creure, de la resolució definitiva. De no fer-ho... De no fer-ho més complicat.
Que ja seria difícil.
Bé, de no fer-ho més complicat.
Definitivament ha de ser més fàcil després del que s'ha passat. L'Institut of the Arts Barcelona ens anuncia que ha renovat el compromís amb Sitges per uns 10 anys.
Estamos en ello.
Per què? L'Institut devia encara deu a l'Ajuntament?
Sí, l'Institut té uns deutes de subministraments. Que sí que és veritat que per aquí va haver una discrepància al principi de tot sobre la maquinària de l'aire condicionat i de la llum, etc.
Qui pagava què, vaja?
Qui pagava què, i que el volum era molt important. Era una maquinària que gasta molt. i que potser instal·lant-ne una altra
que no gastés tant
faria el mateix efecte de clima, etc. No? I aquí hi havia una discrepància, qui li corresponia fer això, si el propietari titular de la finca o el llogater. En fi, la qüestió és que això van d'arribar uns pagaments i estem en una situació actual de que ells, l'Institut, no ha saldat tot el deute amb l'Ajuntament, però sí que el va pagant, el va, diguem, reduint mica en mica d'acord amb el que tenim compromès.
Com que entenem que s'està en procés, li demana alguna cosa a l'Ajuntament, a l'Institut, i l'Institut li demana alguna cosa a l'Ajuntament?
Bueno, l'Institut voldria continuar, està creixent, i per tant és una aposta bona per Sitges que tinguem una universitat, en aquest cas privada, però una universitat relacionada amb les arts escèniques, cosa que fa molt de l'ADN, de la DO, denominació d'origen de la cultura i l'art de Sitges, però clar, hi ha uns compliments que s'han de fer i les exigències de l'Ajuntament és, malgrat la voluntat, no, d'acompanyar aquest projecte perquè es quedi a Sitges, doncs de dir, bueno, heu de complir com qualsevol altra empresa que treballa amb l'Ajuntament amb el que diu el contracte.
És una condició sine qua non per seguir?
Clar, és que no podem fer de cap altra manera, si no. Nosaltres, com qualsevol altra empresa o qualsevol altra entitat, podem donar totes les facilitats legals del món. Fraccionaments de pagaments, temporalitats, etc. Com fem també, per exemple, amb els impostos amb els ciutadans i ciutadanes. Però les obligacions s'han de complir, els deures s'han de complir.
Teniu la sensació que les pistes de pàdel tiren o no tiren?
Bé, ara hem demanat a l'empresa concessionària de la piscina les dades exactes, perquè jo sí que haig de dir que he passat en alguns moments que hi havia molta utilització. Després, a l'estiu, amb la calorada, poca, i ara que torna, diguem, el clima més benigne de tardor, les hem demanat per aclarir exactament si s'estan utilitzant molt, no, o poc, aviam què.
D'acord. Una darrera reflexió, allò en un minut i una mica, sobre el pla d'equipaments, que és també, diguem-ne, una altra, gairebé diríem, d'aquelles herències, perquè es planteja, òbviament, o Sitges d'aquí 10 anys i més enllà. Quina reflexió en faríeu a partir de tot el procés que ha portat a la definició d'aquest pla d'equipaments?
Crec que ha estat un procés de participació ciutadana molt positiu. Han participat moltes persones a les diferents audiències públiques que s'han fet, no només les generals, sinó les sectorials, que per tant tothom ha tingut l'oportunitat de dir quins equipaments li fan falta a Sitges ara i en el futur més immediat. Alguns d'ells en marxa, perquè eren obvietats que feien falta, que hem pogut una mica també consensuar entre tots on anirien ubicats amb aquest creixement que tindrà Sitges en els propers anys, i per tant deixem un instrument, perquè el pla d'equipaments és un instrument urbanístic molt útil pels consistoris que vindran. Per tant, jo el resultat que en diria és molt positiu i sobretot ha estat molt constructiu, i també per adonar-nos de les necessitats diferents que hi ha, perquè a vegades un només té per exemple, un si forma part del món esportiu, a vegades només coneix què li fa falta en el món esportiu a Sitges, però no sap el que li fa falta en el món econòmic, en el món cultural, en el món sanitari, en el món de l'atenció sociosanitària. Va molt bé per posar-nos una mica tots, per posar tots en comú el que li fa falta a Sitges. No,
no tot crec, dependrà de l'Ajuntament, però no?
Moltes coses no depèn de l'Ajuntament. Entre altres coses, el segon ambulatori, el segon CAP, és competència exclusiva de la Generalitat.
I encara estem així amb el primer?
Nosaltres hem de posar la finca perquè es pugui construir com a Ajuntament, com a municipi, però la construcció depèn d'ells. I encara hem de resoldre les urgències de
les 24 hores
de les 24
del CAP
hores, no? Que estem lluitant perquè pugui ser, amb aquells criteris que dèiem. Som 28.000 habitants empadronats sobre paper, però si fem atenció, per exemple, a les despeses de llum del municipi, seríem 45.000 habitants. Fem-ho valdre aquestes xifres també.
Són les 12, Miquel Forns, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Tornem demà a les 9, adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.